Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de fred. Avui sortint de casa obligatori guants, gorro i una bona jaqueta. El migdia serà més benèvol i ho agrairem.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 30 de novembre del 2021. Ha estat una nit molt freda, la veritat, encara més freda que la d'ahir. I avui, això sí, durant el dia, les màximes podran pujar una mica més, que hi estaran al voltant dels 13 graus. Això gràcies a que desapareix la tramuntana, queda el cel net de núvols i ara doncs ens toca més el sol. Però és que aquesta matinada hem tingut mínimes de res, de 0 graus. O sigui, terrible la temperatura baixíssima d'aquesta matinada. Ara mateix, a Pals, tenim, deixeu-me consultar-ho perquè tenim aquí el calendari, el mapa de temperatures. Ara mateix aquí a Pals tenim 3 graus, per tant és una temperatura que es repeteix arreu de la comarca. Les 8 i 1 minuts, el moment en què us hem d'explicar el fet que el passaport de vacunació tornarà a ser actiu en els restaurants, en els bars i en els gimnasos i discoteques i residències a partir de la nit de dijous a divendres, per tant d'aquí a 2 dies, això després una setmana després del que estava previst pel caos informàtic amb la meva salut. Doncs bé, la dada és que aquí al Baix Empordà la vacunació ha augmentat després de l'aprovació del passaport Covid. Les dades de vacunació han pujat, tot i això les dades dels indicadors de la comarca, com a tot el país, doncs, estan empitjorant per aquesta pandèmia dels no vacunats que estem vivint en aquests moments. Avui també us explicarem que l'economia gironina recuperarà el nivell de vigor d'abans de la pandèmia el 2022, és el que diu un anuari econòmic que es publica cada any. I també hem d'explicar les característiques dels pressupostos de Palafrugell i atenció perquè us donarem el calendari de quan es comencen a engegar els llums de Nadal al Baix Empordà. Hi ha llocs on ja ha passat, per exemple a Castellplatja d'Aro, us ho vam explicar l'altre dia, però aquesta setmana aniran encenent altres llums arreu de la comarca i us ho explicarem aquí al Supermatí avui. I atenció, perquè pel que fa al Nadal, aquest any no tindrem un dels grans esdeveniments típics del Nadal aquí a casa nostra, que és la pista de gel de Palafrugell. Aquest any l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit no fer aquesta pista de gel per qüestions mediambientals i econòmiques. Són les 8 i pràcticament 3 minuts, som la Ràdio de l'Empordà. A la redacció d'informatius de Ràdio Capital, avui la Paula Abrines, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell i la Maria Alzira i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
El passaport Covid tornarà a ser necessari per entrar a bars i restaurants i als gimnasos a partir de la nit de divendres, de dijous a divendres. La dada és que la vacunació ha augmentat al Baix Empordà després de l'aprovació del passaport Covid.
El govern ha aprovat l'ús del passaport Covid per poder entrar a restaurants, gimnasos i més espais tancats. Això està provocant un increment de la vacunació de primeres dosis en els últims dies. També farem un repàs de les dades dels indicadors de la comarca que estan empitjorant.
L'economia gironina recuperarà els nivells prepandèmia el 2022.
Això sí, les noves variants de Covid-19 no obliguen a aplicar noves restriccions. Aquesta és una de les conclusions que posa damunt la taula el darrer anuari econòmic comarcal que periòdicament elabora el BBVA. La demarcació ha patit, doncs, més severament la crisi derivada de la Covid per la dependència del turisme.
Palafrugell prioritza l'aspecte social en el pressupost del 2022. Les àrees municipals que reforcen estan vinculades al servei les persones i a l'activitat econòmica. Sergi.
El plenari extraordinari sobre els pressupostos per a l'exercici 2022 de Palafrugell serà avui dimarts 30 de novembre i les àrees municipals a les que més es vol reforçar són l'Institut de Promoció Econòmica, Educació, Qualitat Urbana, Benestar Social, Seguretat Ciutadana i Comunicació. Us en donem més detalls tot seguit.
El Baix Empordà comença a engegar els llums de Nadal. Àlex Cordón.
Castellplatja d'Aro, Palamós i Torroella de Montgrí ja han encès les llums de Nadal aquest cap de setmana. D'altra banda, Santa Cristina d'Aro, Begur i Palafrugell ho faran pel pont de desembre.
I seguim amb el Nadal perquè Palafrugell es queda sense pista de gel.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell aporta diverses raons per les quals s'ha pres aquesta decisió.
Les principals són qüestions mediambientals i econòmiques. El cap de l'oposició, Juli Fernández, no està d'acord amb la decisió presa per l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
I atenció, perquè el 2 de desembre hi haurà una donació de sang organitzada per l'Institut Escola Vilaromà de Palamós.
L'acte culmina el seu projecte transversal sobre la sang que s'ha treballat tot el centre en col·laboració amb l'Hospital de Palamós. Es tracta d'una donació de sang a l'Institut Escola que realitzarà al centre aquest dijous, 2 de desembre, de 10 a 1 i de 3 a 7 de la tarda. L'objectiu concret de la donació és aconseguir més d'una cinquantena de donacions.
I per cert, que la Federació del Comerç de la Bisbal d'Empordà presenta el producte Bisbals, uns vals Bisbals, sense anar més lluny, és el subtítol d'aquest projecte.
Consisteix en una capsa personalitzada amb un recull d'experiències, productes i serveis del municipi, d'entre els quals la persona receptora del regal podrà escollir-ne un perquè es faci realitat. Es posarà a la venda a partir del dia 9 de desembre amb 200 unitats exclusives en determinats comerços bisbalencs.
I més enllà del Baix Empordà, us hem d'explicar una notícia d'última hora que acabem de saber. Quatre persones han mort en un incendi en un pis a la plaça Tatuant de Barcelona. En aquest cas a Barcelona. Hi ha quatre ferits més que ja els han portat a l'hospital. Un dels morts és un nadó de pocs mesos. Segons les primeres informacions, el pis on ha passat l'incendi, a la plaça Tatuant, al ple centre de Barcelona, el pis estaria ocupat. Els presos d'ETA renuncien als homenatges públics, molt criticats per les víctimes. En un comunicat demanen als familiars i amics que no convoquin rebudes públiques i que es limitin a celebrar en privat i amb afins aquesta llibertat. Mor l'excursionista rescatat a prop de Vallter, que havia estat 24 hores desaparegut. Els cossos d'emergència l'havien localitzat colgat sota la neu a 400 metres de l'estació. I confirmen el primer cas de la variant Omicron de coronavirus a Espanya. Es tracta d'un viatger provinent de Sud-àfrica, segons ha comunicat l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. A Barcelona també hi ha dos casos estudiant-se i que probablement resultarà que siguin d'aquesta variant Omicron. I Alexa Putellas és la pilota d'or 2021. L'elecció de la futbolista de Mollet del Vallès com a millor jugadora del món representa una fita històrica pel futbol català. A la nit de la pilota d'or també van brillar la setena pilota d'or de per Leo Messi i el trofeu Copa, que és el trofeu pels jugadors més joves, també va ser per un del Barça, per Pedri. Les 8 i 8 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps. Marc Milà, bon dia.
Bon dia.
Continua la previsió d'ambient fred al Baix Empordà.
Avui dimarts seguim amb fred d'hivern en majúscules. Les temperatures baixes tornaran a ser notícia. Però avui seran més baixes les mínimes. Però la contrapartida serà que les màximes podran ser una mica més altes. I això ja farà la jornada durant el dia una mica menys freda. Avui el vent de tramuntana perdrà força i aquí hi ha l'explicació del termòmetre. Quedant el cel net de núvols i sense tramuntana, la nit podrà ser més freda. I quedant el cel més assolellat de dia i sense tramuntana, el dia serà una mica més càlid. Així doncs, anirem dels 0 graus de temperatura mínima als quasi 15 de màxima. Les gelades podran tornar a arribar quasi a la línia de la costa. Demà dimecres tornarem a notar un mínim repunt del termòmetre, però ens espera una entrada freda del nord de cara a dijous amb més tongada de temps inestable.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 9 minuts. Avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Fa una setmana s'anunciava que la llibreria Vitela de Palafrugell té els dies comptats si les coses no s'encarrilen a curt termini. La notícia entristeix, però sorprèn poc. En moments com el que vivim, de precarietat laboral i apatia emprenedora explicables per una conjuntura política trista i l'efecte destrempador de la pandèmia, el sector cultural del país es reinventa i empeny malgrat tots els pals a les rodes, però costa. La viabilitat de la Vitela em fa fer preguntes sobre la viabilitat de la ciutat literària de Colonja, una empresa que tant de bo funcioni. Com diu l'amica Eugeni, és important tocar de peus a terra, tenir visió empresarial a banda de l'idealista i tenir en compte les escoles en qualsevol planteig nou que es faci en aquest àmbit. Al capdavall, d'una banda, els col·legis necessiten un munt de llibres i els paguen. I de l'altra, són qui formen els lectors de demà. Imprescindible, doncs, incloure's a totes les iniciatives. Mentrestant, alguna gent, inexplicablement i per sort, segueix sent optimista i organitza coses. Aquest cap de setmana la Fira Indie Lletres farà 4 anys i inundarà la Bisbal d'activitats al voltant dels llibres. Una excusa com una altra per llegir, però també per fer gasto, per voltar, dinar de restaurant i de pas emportar-se un rus de cama sota casa. És una cita feliç impulsada per una mà de bona gent, que ja se sap que a la Bisbal no s'hi fa mai res. I a casa n'estem contents perquè coses així fan bullir l'olla. Veniu-hi, que hi serem.
Doncs sí, hi serem nosaltres també, a l'Indie Lletres. Veniu-hi.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Molt bé, doncs són les 8 i 11 minuts ara mateix. I és, comença el compte enrere perquè arribi la Marató de TV3, un dels grans esdeveniments del país de l'any. És la prèvia del Nadal, sempre, no? Doncs ja ha sortit de la venda el seu disc, encara està a la venda, encara es pot adquirir. I una de les cançons destacades és Adeu de Manu, cantat per Arnau Griso.
Meus ulls avui despertin veient la teva mirada. Jo,
adeu de Manu,
que la mare no s'amori, que el meu pare em recordi.
Adeu de Manu,
que tot quedis a la vora, jo no vull que tu te'n vagis o vida.
Adeu de Manu,
que l'ànima no descansi si t'estimo tota la meva vida. I pels dies que a mi em queden i les nits que mai arriben, jo, els fills que arribaran i els nets que encara no coneixen.
Adeu de Manu,
que el meu poble ja no vegi tanta sang i que la lluita perduri.
Adeu de Manu,
que l'ànima no descansi si t'estimo tota la meva vida.
Una mica més de vida per donar-te, jo el meu cor sencer voldria entregar-te. Una mica més de vida per donar-te i abraçar-te ja per sempre i quedar-me.
Una mica més de vida jo.
Adeu.
Aprendre català? Ara pots fer-ho de manera àgil, amb continguts adaptats i un professorat que et guiarà pas a pas. Inscriu-te en un curs de català. Entra a cpnl.cat/inscripcions i espina com ho pots fer.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Aquest any torna la quina al Fraternal, torna la quina a Palafrugell. Lots de vi, cava, espatlles, teles, electrodomèstics i molts premis més. A causa de la Covid és obligatòria la reserva prèvia. Més informació i reserves a les xarxes del centre, centrefraternal.cat i al 683 404 484. Els dies 5, 6, 8, 12, 19, 25 i 26 de desembre, 1, 2 i 6 de gener, t'esperem a la quina del Centre Fraternal.
Pràcticament, passant res, un minut d'un quart de nou del matí. El passaport Covid tornarà a ser obligatori a la restauració, als gimnasos i a les residències la nit de dijous a divendres. El govern ho ha decidit així després que ja ara hi ha moltíssima gent que s'ha pogut descarregar el passaport Covid, el certificat Covid de la meva salut, i si no ho heu fet sapigueu que podeu entrar encara, perquè ara en aquests moments funciona i pot ser que dijous torni a fallar un altre cop, com ara fa una setmana. El fet és que l'aplicació generalitzada d'aquest passaport Covid en molts espais ha fet créixer moltíssim la vacunació de primeres dosis aquí a casa nostra, al Baix Empordà.
Sembla que l'obligatorietat del passaport Covid per entrar a establiments com bars i restaurants ha tingut efecte en la vacunació. Es va aprovar el passat dimarts 23 de novembre. Des de llavors, al Baix Empordà mateix s'ha pogut observar un increment de les primeres dosis posades en les últimes dues setmanes. S'ha passat de posar 100 dosis com a màxim a posar-ne 300 el divendres passat, un cop aprovat el passaport. Al conjunt de Catalunya passa el mateix, el nombre de primeres dosis administrades creix després de l'anunci del passaport Covid. Malgrat que l'aplicació del passaport Covid en restauració i gimnasos s'ha ajornat degut al col·lapse de la web de La Meva Salut, està clar que l'anunci ha tingut un efecte directe en les xifres de vacunació. I tot això mentre Salut continua administrant terceres dosis a gent gran i població de risc.
Tot això en les últimes setmanes, encara falta gent per vacunar i han desaparegut totes les restriccions pràcticament, doncs s'està produint un empitjorament de les dades indicadores de la Covid-19 a tot Catalunya, com d'altra banda ja estava previst de cara a l'hivern. Només cal comparar com estem ara amb com estàvem ara fa un any. La situació ara és preocupant a molts països d'Europa, que a Catalunya el risc de rebrot és de 301 punts, les proves, el percentatge de proves que donen positiu augmenta, ara mateix l'RT és d'1,34 punts a Catalunya, i aquí al Baix Empordà doncs la situació, si fa no fa, és similar, no, Anna?
Ara mateix el risc de rebrot a la comarca és de 333 punts i ha anat creixent durant les últimes setmanes. També augmenta el percentatge de positivitat de les proves PCR o test d'antígens, que és de 6,20%. Aquesta és una xifra significativa, ja que la OMS marca el 5% com el límit que no s'hauria de superar per tenir controlada la pandèmia. La taxa de reproducció del virus també és alta a la comarca, de gairebé 2 punts. A més, augmenta respecte a setmanes anteriors, cosa que significa que la pandèmia s'expandeix. Ara mateix, una persona contagiada n'infecta 2 més. Pel que fa als casos confirmats, en aquesta última setmana seran detectats 152. I com es veu això als hospitals? Doncs actualment hi ha 10 pacients ingressats per Covid a l'Hospital de Palamós. Això, sumat a les patologies típiques de l'hivern, ha fet que tots els llits estiguin plens. És per això que s'ha decidit ajornar les intervencions quirúrgiques que requerien ingrés. La directora assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ho ha explicat a Ràdio Palamós.
I tots els llits que no són d'obstetrícia estan plens. Això que ha provocat que hàgim de començar a parar intervencions quirúrgiques programades que requerien ingrés, perquè volia dir que tindríem gent que fa temps que s'ha d'operar, que ho tenia programat avui, que l'operem i un cop surti de quiròfan no tingui habitació on anar. Llavors, quan preveiem que passarà això, perquè veiem que a urgències comencen a haver-hi molts ingressos, el que fem és parar aquestes intervencions i posposar-les per una miqueta més endavant. Ja som sensibles a fer-ho el més aviat possible.
Malgrat això i les dades preocupants dels indicadors que ja hem comentat, Anna Rivera assegura que aquest cop la situació és diferent gràcies a les vacunes.
Aquesta, que seria la sisena, doncs tenim moltíssima més gent vacunada, els índexs de vacunació al Baix Empordà no són gens dolents, i a més no tenim tota la població flotant que ve de segones residències que ve passar l'estiu, que aquests estan a casa seva. Per tant, amb això juguem amb una mica d'avantatge. També és veritat que és hivern, i com a desavantatge tenim totes les malalties que acostumen a passar a l'hivern i que fan que ingressi més gent que no té res a veure amb el Covid.
Aquest és el titular, però, que l'Ajuntament de Palamós, l'Hospital de Palamós, suspèn les operacions no urgents que requereixin ingrés per culpa d'aquesta onada de coronavirus que s'ha juntat amb moltíssimes altres afectacions. De fet, 10 ingressats a l'Hospital de Palamós és una xifra que no és gaire alta, que vull dir, sí que és alta, però que n'hem vist de molts més, n'hi ha hagut de molts més ingressats aquí a l'Hospital de Palamós. En canvi, s'ha unit i s'ha trobat amb altres malalties, amb altres motius d'ingressos, i això ha fet que s'hagin hagut d'aturar les operacions no essencials que requereixin ingrés. De fet, ara està mirant el registre d'ingressos. Per exemple, a l'estiu arriba a haver-hi 45 ingressats, segons les dades de Covid, 45 ingressats per coronavirus a l'hospital. Ara en són 10, però sembla que s'ha unit amb altres malalties en un moment delicat a l'Hospital de Palamós. Les 8 i 20 minuts. Seguim repassant notícies. L'economia gironina recuperarà els nivells prepandèmia el 2022 si les noves variants de coronavirus no obliguen a aplicar noves restriccions. Aquesta és una de les conclusions que posa sobre la taula el darrer anuari econòmic comarcal que elabora periòdicament el BBVA. L'autor de l'informe, l'economista Josep Oliver, ha exposat que els resultats de l'estudi del 2022 responen al pitjor de la crisi de coronavirus, que ha tingut un impacte sever en la demarcació, sobretot a les comarques de costa, per la dependència del turisme i del sector serveis. També ha dit que pel 2022 esperen un creixement bastant superior al del 2021 i, per tant, haver absorbit totalment, en termes de valor afegit i d'ocupació, el que ha significat el 2020. Eugènia.
La crisi derivada de la Covid-19 ha impactat més en l'economia gironina comparant-la amb la mitjana de Catalunya, sobretot per la dependència del turisme i del sector serveis. Segons han explicat, la Covid no ha despullat l'economia, però sí que ha posat de relleu alguns problemes de fons. L'estudi també apunta que la demarcació trigarà més en poder recuperar el PIB i l'ocupació que es van perdre el 2020 que altres zones europees amb característiques similars. L'anuari del BBVA analitza l'evolució de l'economia basant-se en el valor afegit brut, un indicador que mesura tant la productivitat com la riquesa generada, i situa pèrdues d'un 11,3% a l'economia catalana, mentre que les comarques gironines el descens és d'un 13,1%. Per tant, han dit que hi ha, a més, una caiguda més intensa a les comarques de la costa, per exemple, a l'Alt i al Baix Empordà i a la Selva, on el descens se situa entre un 14% i un 16%. En un escenari de caiguda generalitzada, l'economista remarca que les comarques d'interior han patit menys impacte de la crisi, sobretot pel pes de la indústria i les exportacions. De cara al 2021, situen l'expectativa de creixement a Catalunya al voltant del 5%, però la Costa Brava, tot i preveure-hi un increment per sobre del 4%, no arribarà a la mitjana del país. Es tracta, doncs, d'una recuperació més lenta i molt lligada al turisme. L'economista, tot i així, preveu que les comarques gironines recuperin la plena normalitat al 2022.
I els qui han explicat últimament els últims dies que ja han recuperat o que estan a nivells de reserves similars als d'ara fa dos anys, el 2019, són els Costa Brava Verd Hotels. Avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 23 minuts, parlem amb el president de Costa Brava Verd Hotels, que és en Jordi Mies. Bon dia.
Bon dia, Dani.
Vosaltres, les reserves estan al mateix nivell que fa dos anys. Això vol dir que s'ha recuperat ràpidament el seu track del 2020?
Bé, ràpidament ha sigut dir-ho molt ràpid, però sí, no ens queixem que aquest any ha anat molt i molt bé i està anant molt bé encara. Hem de recordar que tot just fa un any estàvem tancats als hotels d'ara d'interior, de ciutat i de muntanya, on també aspiràvem a tenir un final de tardor i un principi de pont i Nadal i Cap d'Any excel·lents. Això aquest any serà totalment diferent.
Clar, per aclarir-ho, què són els Costa Brava Verd Hotels?
Mira, Costa Brava Verd Hotels és una cooperativa d'hotels independents de caràcter familiar amb una singularitat molt pròpia i estan ubicats a la província de Girona. El seu origen és Costa Brava Centre, a Baix Empordà, però des d'aquí hem ampliat des de l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès i Cerdanya. I fa poquets anys doncs, vam adquirir la marca Petits Grans Hotels de Catalunya, que són uns 40 hotels més, de 15 o menys habitacions, ubicats a tot Catalunya.
Clar, ara esteu fent balanç d'aquest 2021, estem a punt de l'inici de les festes de Nadal, d'aquest pont. Clar, el pont com pinta ara mateix?
El pont, els últims que estem oberts, pinta molt bé. Pinta molt bé. Hem de pensar que el secret d'aquest any, l'any passat, el que ens van deixar treballar, i el 2022 seguirà siguent que som un destí refugi. Què vol dir això? Doncs que la gent busca sortir de les grans ciutats, de les grans macròplis, per buscar espais naturals, petits, amb una dimensió molt, molt petita. La mitjana del nostre hotel és de 60 o menys habitacions. Hi ha alguna excepció que són una mica més grans, però realment la gent busca això, aire lliure, natura, singularitat, gastronomia.
Clar, és a dir, el nivell de reserves per aquests propers dies, la xifra la tens per aquest pont? Perquè clar, és un pont bastant llarg aquest.
Et comentaria que els hotels hi ha de Prepirineu i Pirineu, els dies troncals, que serà dissabte, diumenge i dilluns, estan per sobre el 90%. Per què? Perquè no estem al 100%, perquè bé, sempre hem d'esperar l'últim moment a nivell meteorològic que farà acabar d'omplir o, si hi ha mal temps, a obtenir cancel·lacions. Esperem que el mal temps hagi sigut ja el cap de setmana passat i aquest cap de setmana que ve realment tinguem un temps assolellat i que la gent ho pugui disfrutar.
Clar, això ha canviat, no? Si no m'equivoco, amb la pandèmia les reserves, això d'última hora, són molt més.
Sí. I ha sigut un drama en aquest aspecte, perquè la planificació que teníem, les previsions, doncs hem passat a zero i hem anat cada dia treballant sobretot això, dia a dia.
Clar. Perquè ara mateix, per exemple, en els hotels, l'aplicació del certificat Covid afecta en algun espai de l'hotel?
Bueno, a partir de divendres afectarà. Els hotels ho vam implantar ja el divendres passat, però és evident que sí, que tu si vols accedir al restaurant de l'hotel, com que hi ha tres clients, en pública concurrència hi haurà un moment que hi ha que no portin mascaretes quan estiguem a taula, doncs demanarem els certificats.
Que per tant això afecta els...
Us haig de dir, però Dani,
sí, digues, sí,
que els clients europeus, quan arriben a l'hotel, ensenyen el passaport i ensenyen el certificat. Vull dir que per ells no és cap novetat.
Clar.
És més novetat per nosaltres.
Sí, segur. Clar, perquè, per exemple, un client que vingui a un hotel i no estigui vacunat, no pot baixar a esmorzar, diguem-ne, no?
No és ben bé així. Mentre tu portis el certificat, que això vol dir que t'has fet un antigen...
Ah, aquestes altres, sí.
És suficient.
Val. Que parlàvem de... Tornem al tema, no? A la qüestió de la nota de premsa que vau enviar fa uns quants dies sobre les vendes online dels Costa Brava Verd Hotels que han superat, que s'acosten a les xifres del 2019. I ens explicaves que és sobretot un turisme de refugi, no? De fugir de les grans ciutats. I ens cridava l'atenció el fet que, clar, que el client català ha guanyat el terreny a altres visitants d'arreu d'Europa. O sigui, el turisme internacional encara no s'ha recuperat del tot?
No s'han recuperat alguns mercats. Hem trobat a faltar molt el client britànic, que aquí era un mercat importantíssim, era el número 1 que arribava a l'aeroport de Girona, però aquest, esperem, es vagi recuperant el 2022. Què ha passat? Tota la gent de proximitat, aquest radi de 300 quilòmetres, de sud de França fins a Toulouse, a Montpellier, quasi bé, i aquí diríem l'àrea metropolitana de Barcelona com a dos grans emissors de turistes, han sigut els que ens han dut la gran majoria de clients.
Això per vosaltres implica algun canvi en l'organització, en la forma de buscar les reserves, en la forma de promocionar-vos?
Mira, això per nosaltres com a petits grans hotels que som, vol dir que a nivell tecnològic som molt forts, que tenim eines com els més grossos, però ho gestionem de manera individual com a hotels petits, i això ens permet competir, salvant les diferències, evidentment, amb els grans operadors online, digue-li Booking, digue-li Expedia, o qualsevol altre d'aquests macros que tenen una exposició a nivell de mercat nacional i mundial brutal.
Val. És a dir, que clients de més a prop van a fonts de reserva més de més proximitat, i els clients internacionals són els que anirien més a Booking i Expedia.
Sí, però també hem de pensar que hem vist un canvi de tendència, que amb el tema de la Covid la gent potser començava la seva cerca en aquests operadors més globals, però després, quan volia informació més complementària, realment què fem amb mesures Covid, com són les nostres instal·lacions, això no tenen la capacitat de donar-te, mentre que les nostres pàgines web tenen molta més àmplia informació, vídeos, un contacte directe amb el propi hotel, i a partir d'aquí doncs es materialitzava la reserva.
Clar, canvis, no? Canvis que ha generat el coronavirus, això que ens dius. El fet de buscar refugi i potser fins i tot el fet de desconfiança en el turisme internacional que faci que la gent es quedi de forma més en un turisme més proper, no? Quant temps creieu que això pot aguantar, el fet de no gaudir tant de turisme internacional? Fins quan espereu que es mantingui aquesta tendència?
Home, el que està clar és que veiem que la gent sempre ha tingut i té i tindrà ganes de viatjar. Que el turisme internacional tornarà... És a dir, que nosaltres serem mercat emissor i que hi haurà gent d'aquí que ara ve i que marxarà doncs al nord d'Europa, als Estats Units, a Àsia... Segur. El que està clar és que hem d'aprofitar, hem de capitalitzar aquest moment, fer les coses bé com s'estan fent ara, per mirar de fidelitzar tot aquest client.
Clar, la qüestió potser és el moment en què nosaltres comencem a ser emissors, que siguem capaços, no, de començar a ser receptors i que això arribi compenetrat, no?
Està clar, però hem de pensar, per exemple, que mercats com el britànic, la seva emissió quasi bé ha sigut nul·la. I després del mercat alemany i francès, és el segon, depèn de l'any, primer mercat, dic Unió Europea, encara que ells ja no estan a la Unió Europea, però ens entenem quan parlem de que en Gran Bretanya encara és un gran mercat emissor, i sobretot aquí al destí nostre.
Perfecte. Jordi Mies, president del grup Costa Brava Verd Hotels. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguin molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Corsà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Atenció, arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas número 7 de la Bisbal. I ara aprofita l'oferta del Black Friday. Entrega i recollida d'electrodomèstics gratis.
Vuit i 35 minuts. Palafrugell vol prioritzar l'aspecte social en el pressupost municipal del 2022. Les àrees de benestar social, promoció econòmica, educació, qualitat urbana, seguretat ciutadana i comunicació seran potenciades. L'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell presentarà avui dimarts al ple una proposta de pressupost municipal pel 2022 amb un import global consolidat, aquí diu, de gairebé 42.000 euros, però segur que són uns quants més.
Aquest pressupost inclou l'Ajuntament i l'Institut de Promoció Econòmica, conegut com l'IPEP, el Museu del Suro i el Consorci Fraternal Mercantil. Les àrees municipals a les que més es vol reforçar, com ja us avançàvem, són les vinculades amb serveis a les persones i a l'activitat econòmica, com ara l'Institut de Promoció Econòmica, Educació, Qualitat Urbana, Benestar Social, Seguretat Ciutadana i Comunicació. Aquesta voluntat de potenciar els serveis municipals que tenen un caràcter més assistencial per a la població respon, segons l'Ajuntament, a l'objectiu d'atenuar els efectes econòmics que la pandèmia ha provocat al municipi, tant per les persones com per les activitats econòmiques.
42 milions és la xifra que buscàvem. 42 milions d'euros és el que té aquest pressupost municipal. Cal destacar que les plusvàlues redueixen el pressupost respecte al d'aquest any, el del 2021, no?
Efectivament, en quant a les inversions, es presenta un import que supera els 2,5 milions d'euros, però que és inferior al del 2021. El consistori anuncia que aquest descens és degut, bàsicament, a la recent modificació del govern central amb les plusvàlues, contingència que ha fet disminuir els ingressos municipals. Malgrat aquesta circumstància, també destaquen que fa uns mesos es va aprofitar el romanent de tresoreria per realitzar algunes de les grans inversions que viurà el municipi, com poden ser el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya, el carril bici que unirà Palafrugell amb els nuclis de costa, la reforma del Priorat de Santa Anna o el nou pavelló. Tot i això, pel 2022 també hi destaca el nou projecte d'enoteca del Museu del Suro, amb 218.000 euros, la reforma del Passeig de la Torre a Calella de Palafrugell, amb 190.000 euros, i l'execució del parc territorial, que s'ubicarà en els terrenys adjacents a l'Avinguda Espanya, amb 150.000 euros. El pressupost també vol apostar per la sostenibilitat i el medi ambient, i per primera vegada es contempla la instal·lació de diversos punts de recàrrega destinats a vehicles elèctrics, amb una inversió de 50.000 euros. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, valora que el pressupost que presenta el seu equip de govern no oblida la prestació dels serveis públics locals cap als ciutadans, malgrat la reducció dels ingressos que s'ha derivat dels canvis en l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
8 i 38 minuts. Hem d'explicar-vos a aquesta hora del matí el calendari de l'encesa de llums de Nadal del Baix Empordà, que en queden poques per encendre, però encara en queden. Alguns municipis del Baix Empordà ja han encès els llums de Nadal i altres ho faran aviat. Respecte als primers, trobem, per exemple, Castellplatja d'Aro, que va encendre els llums aquest dissabte. El municipi compta amb 25.000 metres quadrats d'il·luminació nadalenca de baix consum. L'acte d'encesa va estar precedit per il·luminació musical al carrer amb diverses xarangues. N'hi ha altres que també les han activat i altres que ja ho faran ben aviat. Ho repassem amb en Sergi i amb l'Àlex Cordón.
Palamós i Torroella també han estat dels primers en engegar la campanya de Nadal. El primer, Palamós, va encendre els llums de Nadal el divendres amb un acte a la plaça dels Arbres i va comptar amb l'espectacle infantil Ding Dang Rock, a càrrec del músic Pau Morales. La il·luminació nadalenca als carrers de Palamós segueix la dinàmica dels darrers anys, amb la totalitat dels models instal·lats basats en sistema LED, que potencien l'estalvi energètic. El segon, Torroella de Montgrí, també va encendre els llums el divendres, coincidint amb l'inici de la Fira de Sant Andreu, tot i que en aquest cas no va haver-hi cap acte protocolari d'encesa ni cap novetat remarcable respecte a altres anys. Santa Cristina d'Aro, Begú i Palafrugell, per la seva part, encendran els llums ben aviat. El primer d'ells, Santa Cristina, no hi faran cap acte formal d'encesa de llums, tot i que ja han informat que estaran encesos pel pont de la propera setmana. D'altra banda, Begú encendrà els llums el dissabte 4 de desembre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, juntament amb l'animació musical de DJ Nasi. Per últim, Palafrugell els encendrà el divendres 3 de desembre a les 7 de la tarda a Plaça Nova, on hi haurà un arbre de Nadal de 6 metres d'alçada i els encarregats de prémer el botó seran Nacho Pascual, antic director del CAP, i la doctora Montserrat Verdaguer. L'esdeveniment comptarà amb escudella cuinada per alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà i se serviran un bol als assistents. A més, la cloenda anirà acompanyada del concert de Rock and Roll Brothers.
I aquest any a Palafrugell no hi haurà un dels seus elements característics. Per primer cop, després de més de 15 anys, no es muntarà la pista de gel per Nadal. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell explica que no es muntarà per raons mediambientals i econòmiques, principalment. El cap de l'oposició, Juli Fernández, no està d'acord amb aquesta decisió presa. Què més en sabem, Maria Alzina?
El primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Joan Vigues, explica que un dels altres factors que ha influenciat la decisió ha estat la davallada d'usuaris durant els últims anys. Això es podria explicar pel creixement exponencial d'altres instal·lacions de pistes de gel a la comarca. El cost econòmic que suposava el muntatge i manteniment de la pista de gel s'invertirà en altres accions.
És evident, es veuran. Avui ja li dic que s'ha presentat un programa d'oxigen i de l'Institut de Promoció Econòmica. És evident, unes inversions molt més a prop del que és l'àmbit comercial i econòmic, del que és la zona del pulmó econòmic de Palafrugell.
Però el cap de l'oposició, Juli Fernández, no està d'acord amb aquest canvi. A més, el cap de l'oposició al·lega que una de les principals raons per eliminar aquesta activitat nadalenca ha estat per qüestions econòmiques.
Bueno, jo l'únic que sabia és que en el proper Junta de l'IPEP s'havia comentat que aquest any més faria bàsicament el tema econòmic. El govern deia doncs, que cada vegada hi havia més gent i que, per tant, que costava diners, no? Ara he vist que la premsa semblava que sortia com si fos un tema mediambiental.
Fernández explica que la pista de gel suposava un gran atractiu per visitar la població durant el Nadal i, a més, els comerços se'n beneficiaven. Deixa clar que eliminar aquesta activitat influirà negativament al comerç de Palafrugell. Tot i això, Joan Vigues explicava que donaran suport als comerços i negocis del municipi a través de la campanya Oxigen. Es volen impulsar des de l'Associació de Comerç i Negoci diverses accions per incentivar les compres als establiments de Palafrugell i compensar la supressió de la pista de gel aquest Nadal.
Estarem pendents, per tant, d'aquestes mesures que es prenguin per potenciar el comerç de proximitat a Palafrugell. Farem el mateix en el cas de la Bisbal, que hi ha una notícia destacada. I en aquest cas també una notícia que agrada a les persones amants dels jocs de paraules, perquè n'han fet un que, mira, que s'han quedat a gust a la Bisbal. La Federació de Comerç de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament, ha presentat un producte que són uns vals per utilitzar en els diferents comerços de la Federació de Comerç de la Bisbal, i òbviament no podia ser cap altra manera, els hi han dit Bisbals.
Es tracta d'un dels projectes elaborats en col·laboració amb l'Hospital de Palamós arran de l'aliança Magnet establerta el 2018 per a la innovació pedagògica del centre. Tot l'alumnat de l'Institut Escola ha treballat la sang d'una forma participativa i vivencial a partir de la descoberta. Les accions s'han fet en funció de nivell de cada cicle i les competències a assolir per l'alumnat. Per això, els diferents coordinadors han treballat i planificat el programa d'accions específiques per a cada cicle. La temàtica és d'allò més variada, com pot ser la cura de ferides per a cicle infantil, l'observació directa de la sang a través del microscopi al cicle inicial de primària, la visita al laboratori de l'Hospital de Palamós al cicle mitjà de primària, la concessió als mitjans de comunicació sobre les donacions de sang al cicle superior de primària i dades globals i gestió de residus a primer i segon d'ESO. Totes les activitats van encaminades a un acte final del projecte. Es tracta d'una donació de sang a l'Institut Escola que realitzarà el centre aquest dijous 2 de desembre de 10 a 1 i de 3 a 7 de la tarda. L'objectiu concret de la donació és aconseguir més d'una cinquantena de donacions.
Aquestes ens hem traspapelat. Aquesta és la notícia que fa referència a al projecte de descobriment i coneixement de la sang que acabarà amb una donació el 2 de desembre i que es fa a l'Institut d'Escola Vilarrumà. Ara sí, anem amb els bisbals de la Bisbal.
El programa busca crear una línia.
Aviam si podem escoltar-ho bé i correctament.
És un recull d'experiències, productes i serveis del municipi, d'entre els quals la persona receptora del regal podrà escollir-ne un perquè es faci realitat. Es posarà a la venda a partir del dia 9 de desembre amb una edició limitada de 200 unitats exclusives en determinats comerços bisbalencs. Amb aquesta capsa personalitzada es crea amb l'objectiu de donar informació al client bisbalenc dels productes i serveis que pot trobar al municipi, com també per fomentar la unitat i la col·laboració entre els comerços locals i dinamitzar el comerç local mitjançant un producte que pot beneficiar el conjunt, a més de posicionar la Bisbal com a objectiu turístic dins de l'àmplia oferta de la Costa Brava. Es vol donar tanta importància al contingent com al contingut, perquè tant el comprador com el destinatari tinguin la certesa en tot moment que el producte que adquireixen és un regal de qualitat. Sota l'eslògan de Bisbal, sense anar més lluny, ofereixen un llibret on es recopilen totes les propostes dels comerços associats per un mateix valor econòmic. Un conjunt d'experiències perquè es pugui gaudir de productes i serveis de salut i benestar, bellesa, moda i complements, decoració, viatge i turisme rural, gastronomia i productes artesans.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Són les 8 i 47 minuts del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Jo bé, m'estic sentint a mi mateix, no sé per què.
Bueno, doncs, a veure... I ara...
Hola, hola.
Hola, hola.
Ara no em sento.
Molt bé.
Sí que em sento, però em sento perquè estic parlant, vull dir, no,
sí.
No perquè em senti a través dels auriculars, vaja. Si no, estaria molt malament.
Sort que ho dius, sort que ho dius. El que sí que, mira, jo et sento una mica petadet i hauries de baixar una miqueta el volum d'entrada. Re, aquestes
a
coses
veure,
que...
ara millor, ara millor.
Ara potser sí.
Millora,
ara sí. Igual sí, ara igual sí. Molt bé. Va, Josep Lluís,
perfecte.
Com cada dimarts...
Escolta, primer de tot,
digue'm.
T'he d'avisar que estic en un lloc públic, és a dir, estic en un coworking.
Ah, molt bé.
Que aquí hi ha gent que entra, que surt, que obre la porta, que la tanca, que diu bon dia...
Sí,
diu,
tal, doncs els saludarem.
Tal, i també persones espontànies que
vale, diuen... Fantàstic, m'encanta, genial.
Vale.
Genial.
Ja està, avisats esteu.
Molt bé, des del coworking, fent networking, totes aquestes coses, no? Aquestes paraules
tot acaba que... Tot el que acaba en orking.
Orking, no? Exacte, molt bé.
O ING, no sé, és igual. Mira, ara ve una persona.
Sorking, és un autor d'una sèrie. Molt bé, saluda-la. Vale, perfecte, va. Parlem de tecnologia i oci digital. Notícies destacades a aquesta hora del matí, per exemple. Que navegar per les xarxes és l'ús de l'smartphone que fa la meitat dels espanyols, segons un estudi.
Sí, clar, això és una cosa que, bé, tampoc és que sigui molt, no sé, molt noticiable, sinó és perquè hi ha hagut un estudi, una enquesta, no?, que ho respalda i que d'alguna manera li ha posat dades i li ha posat xifres com tants altres estudis que n'hi ha sobre aquest tema, no? És un estudi, una enquesta que s'ha fet sobre una base de 700 persones que ha fet un club de vendes privades online que es diu showroomprive.es a l'estat espanyol, i conclou que més de la meitat dels ciutadans de l'estat espanyol, concretament un 52,13%, assegura que només fa servir, o que no, que només no, sinó que l'ús majoritari del seu smartphone, del seu telèfon mòbil, és per navegar per les xarxes socials. Per davant d'altres usos, com podrien ser, doncs, escoltar música, jugar, i ja no diem parlar per telèfon, eh? Vull dir, perquè això, un telèfon avui dia, per què, no? Parlar per telèfon, total. Doncs això. A més, aquesta enquesta, aquest estudi, també diu que el 37,43% dels enquestats assegura que fa aquesta acció, és a dir, navegar per les xarxes socials, doncs cada vegada que rep una notificació o un missatge o algun tipus d'interacció amb alguna aplicació de les que té instal·lades. I això representaria un punt i mig més que l'any 2020. Uh-huh. I a més, atenció a aquesta dada, el 28%, més del 28% diu que pot passar una hora o inclús més sense mirar el seu mòbil. Això m'ha sorprès, perquè realment jo crec que aquesta tendència va a l'alça. Cada vegada depenem més de el temps que passa. Entre que...
Quant temps has dit?
El mòbil, no?
Quant temps has dit?
Estem parlant del 28%. O sigui, el 28% passa entre mitja hora i una hora sense que faci servir el seu mòbil per res.
Jo, si he de fer la migdiada, igual sí, però si no...
Si no, no. Tot el dia enganxat.
Tu quanta estona pots passar sense el mòbil, diguem, sense fer un descans voluntari, sinó sense necessitar-lo?
No m'ho he plantejat mai, però sí que puc dir que mentre dormo no ho faig. és el que tinc comprovat.
Això és el que podem dir segur, no? Molt bé.
Tot i que a vegades em desperto a mitjanit i si no puc dormir, què fas? Doncs agafes el mòbil.
Clar, sí. Bueno, sí. Sí i no, eh? Perquè això s'hauria d'evitar, perquè això encara et treu més la son.
Que sí, però ho fas.
Sí, sí. Molt bé, aviam, més titulars. Un grup d'empreses denuncia la integració de Teams i OneDrive a Windows. Però si Teams i OneDrive són de Windows, quin és el problema?
Sí, no, clar, però això és una batalla que no és nova. Vull dir, això, per exemple, Microsoft ha estat sancionada en més d'una ocasió quan integrava Internet Explorer, quan existia Internet Explorer, el seu navegador l'integrava directament en Windows, no? Hi ha un grup d'empreses que, clar, ara la batalla ja no està en els navegadors, perquè tothom ja no discuteix que hi ha molts navegadors en el mercat i que Google Chrome és el líder dels navegadors. Però ara la batalla està en l'emmagatzematge en el núvol, amb serveis com Google Drive, com OneDrive, com Dropbox, etcètera, etcètera, i també en les videoconferències. Hi ha molts solucions de videoconferències, des de Zoom fins al Teams de Microsoft o qualsevol altra de les que s'han posat de moda, sobretot arran de la pandèmia. Clar, aquesta batalla, com deia, no és nova. Microsoft ja va ser sancionada per la Comissió Europea en múltiples ocasions per integrar de manera, com diríem, de manera...
Poc.
No sóc la paraula.
Sí.
Integrar-lo directament, o sigui, sí. Donar-te el portàtil, sí. L'ordinador, amb Windows instal·lat i també amb el navegador preinstal·lat. Doncs ara es queixen un grup d'empreses que fan solucions d'emmagatzematge en el núvol i de videoconferència, doncs que està fent el mateix Microsoft, que torna a repetir la mateixa acció, però amb OneDrive, que és la solució de Microsoft per emmagatzematge al núvol, i de Teams, que és la seva solució de videoconferència. Clar, el que diuen és que, sí, és cert, clar, des d'un punt de vista d'usuari, dius, clar, si és que tot és de la mateixa companyia, és normal que ho facin. Sí, però aquestes empreses el que diuen és que un usuari, si ja es troba, quan compra una màquina nova, amb aquestes dues aplicacions preinstal·lades o instal·lades directament, ja no es preocupa de veure altres opcions al mercat. Yeah. I això, diuen que és un abús de poder, un abús de posició dominant, i per tant, doncs, ho han portat un altre cop a les autoritats europees, en aquest cas, que són les que tenen un historial de sancions contra Microsoft en aquest sentit, doncs, per veure què es pot fer.
Molt bé. I l'altre titular que teníem per explicar és que Apple demana a la Comissió Europea que reconsideri el cable únic de càrrega. Què és això?
Clar, a veure, estan una mica espantats els d'Apple perquè, com sempre, van una mica en contra de tothom i fent la contrària i posant cables estranys per tot i tot això, doncs ara veuen que quan la Comissió Europea aprovi el cable únic estàndard de càrrega, que seria l'USB-C, l'USB estàndard, normal i corrent, aquest petitet, no?, per tots els mòbils, doncs ells estarien també obligats, almenys en el mercat de la Unió Europea, a que els seus dispositius incorporessin aquest connector, que ara ja no l'inclouen, perquè ell, Apple té el seu propi connector, que és el Lightning, no? Ho dic bé? Lightning?
Lightning, sí.
Lightning, no, doncs això. Llavors, clar, a més, sí que és veritat que aquest connector USB ja és antic, vull dir que és un dispositiu, és un tipus de port que va evolucionant amb el pas del temps, és antic, però que sí que és el que inclouen la gran majoria de dispositius que no són Apple, no? Excepte els Huawei, que també tenen un connector específic, no? Sí, o alguns models de Huawei, almenys. El meu, concretament. Llavors, doncs, Apple ha demanat a la Comissió Europea que reconsideri aquesta posició. Aquesta normativa encara no s'ha aprovat, però sí que contempla que el connector comú per tots els dispositius mòbils sigui aquest, l'USB-C, el mini USB, per entendre'ns, no? I clar, això a Apple no li ha agradat perquè, bueno, ens obligarà a replantejar el disseny de tots els seus dispositius. Malament, doncs. I a més, clar, ja no es diferenciarà de la resta.
Clar. Clar, clar, clar. Bueno, doncs, a veure què és el que passa. I després un altre titular és que ha dimitit el CEO de Twitter, el famós Jack, no?
Sí, 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 sí. Aquest home ha marxat, a més, ha dit que ho fa de manera totalment voluntària i, a més, dient que és una decisió que li pertany amb ell sol, que, tot i que sí que és veritat que molts accionistes de la companyia havien demanat la seva divisió, no?, en els últims anys, ell ha dit i ha insistit que és una decisió que és exclusivament seva, que ho fa amb molta pena, li fa, bueno, que li fa molta cosa deixar la companyia, però que és el que ha de fer, doncs, endavant, no? El cas és que sí que és veritat que ha sigut un cap una mica, si més no, polèmic, no? Una mica, sí, també una mica en la línia de Mark Zuckerberg, no? Sí. Amb la comparativa amb Facebook. A més, també, en els últims anys, Twitter ha tingut resultats en tots els àmbits, tant a nivell d'usuaris com a nivell de reputació una mica irregulars, no? O sigui, ha tingut productes que no han acabat, ha llençat productes que no han acabat de funcionar, com per exemple les històries, no? Que les van llençar fa poc temps i també van durar poc temps. Bueno, una mica està en aquella situació Twitter que no sabem ben bé. Bueno, de fet, fa molt temps que parlem de Twitter com a xarxa social una mica fantasma, no? Sí. És a dir, que no sabem ben bé quin és el rumb que agafa. Tampoc acaba de morir, però també té una sèrie de seguidors molt fidels.
Exacte,
no?
Aquesta és la clau, potser, no? Que hi ha gent que es nega a marxar de Twitter, o que es nega o que no pot perquè està enganxada, podríem dir-ne, clínicament enganxat a Twitter.
Clínicament, no? Mai m'havia parat a pensar en aquesta manera de dir-ho, però bueno.
Sí. Jo crec que sí, que hi ha gent que no pot deixar Twitter, com segur que hi ha gent que no pot deixar TikTok, Instagram o el que sigui.
Segur, segur. Sí, no, seguríssim. Les xarxes socials en general, Però la veritat és que sí que és cert que crec que Twitter, tot i que a vegades s'ha parlat molt de que hi ha un número d'usuaris molt important que quan obre un compte per primera vegada al cap de poc temps l'abandona, sí que és cert que també hi ha una part d'aquests usuaris que quan hi tornen ja s'acaben enganxant. Sí. És a dir, que costa una mica entendre el funcionament perquè no és el mateix que el de Facebook o el d'Instagram, no? Però que sí que una vegada acaben tornant, acaben convertint-se en un públic bastant, bastant fidel. I és una mica el que sí que és veritat, no?, que es pot constatar una mica
pel
número de seguidors que ha tingut en els últims anys.
I veurem aviam quin és el futur de Twitter sense Jack, aviam si fan alguns canvis revolucionaris la nova direcció de la xarxa
social. De moment ell el que ha sigut és nomenar el seu successor, que és un dels caps enginyers tècnics de la companyia. És a dir, se'n va, però diu, vull que continuï aquest.
Bueno.
I això també reforça una mica aquesta afirmació de que me'n vaig perquè vull i poso jo aquí avui al capdavant de la companyia.
Sí. Doncs, Josep Lluís, gràcies i parlem la setmana que ve, que vagi molt bé.
Ah, i la setmana que ve no és festa?
No, és veritat, tens raó. La setmana que ve és...
Fem pont o no fem pont?
Jo crec que dimarts farem pont. Que dimarts... Em fa la sensació que dimarts farem pont.
Perquè vegis que ho tinc controlat.
Molt bé, molt bé. Va, que vagi molt bé.
Apa, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Vinga, falten un minut i mig per les 9. Acabarem el programa d'aquesta manera. Que és fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila, endavant.
Avui el vent de tramuntana perdrà força i aquí hi ha l'explicació del termòmetre. Quedant el cel net de núvols i sense tramuntana, la nit podrà ser més freda. I quedant el cel més assolellat de dia i sense tramuntana, el dia serà una mica més càlid. Així doncs, anirem dels 0 graus de temperatura mínima als quasi 15 de màxima. Les gelades podran tornar a arribar quasi a la línia de la costa. Demà dimecres tornarem a notar un mínim repunt del termòmetre, però ens espera una entrada freda del nord de cara a dijous amb més tongada de temps inestable.
Molt bé, doncs gràcies, Marc. El Supermatí tornarà demà al matí, com cada dia, amb tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Nosaltres de seguida us deixem amb la millor música del món, que cada dia ens porta l'Àlex Mata, per començar el matí. Espero que tingueu molt bon dia i recordeu que a través de la nostra pàgina web podeu seguir la informació del Baix Empordà actualitzada al moment, radiocapital.cat, i com cada vespre també a les nostres xarxes socials, a Instagram i a TikTok, el vídeo de resum de la informació del dia, un informatiu diari del vespre fet per la Marina Saura. Que tingueu molt bon dia i que vagi molt bé. Adéu.